La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda.
If this life's so short, why is time so torn? I should be so bold.
El que estem escoltant és només un tast del nou àlbum del nostre convidat d'avui, des de ben petit, que està lligat a la música, sempre amb una manera singular de fer, que amb el temps s'ha convertit en el seu nord creatiu per excel·lència. La seva carrera l'ha portat a fer de taloner de grups com Pretenders o Nacha Pop, també a compartir estudi amb Quimi Portet i Manolo García i fins i tot els Pets. Estem parlant del cantautor Marc Grau Jr., fill del guitarrista i productor de bona part del rock català dels anys 90, Marc Grau, que ara ha publicat el seu segon àlbum d'estudi, Verbena, un disc que s'ha convertit en el debut de l'artista en català, que està format per un total de 9 cançons i que ens convida a retrobar la nostra identitat i a fer les paus amb el cos i la ment, a reprendre el camí, a seguir i, sobretot, a conèixer les fases d'estimar. Avui a la Caravana s'obren les portes dels seus micròfons per parlar i escoltar, sobretot, el cantautor Marc Grau. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Mentre escrivia d'amors d'abans, em vaig trobar que no els podia defensar.
Marc, de seguida parlem del teu nou disc, d'aquest Verbena, però abans explica'ns una mica. Jo abans et presentava com a Marc Grau Júnior.
Sí, exacte. És un nom que em posa el Lluís Gavaldà.
Sí?
Sí. Bueno, clar, mon pare es deia igual i llavors ens ha hagut de diferenciar d'alguna manera, bàsicament. No deixarem un nom com Marc Grau perquè és curt, és compacte, però ens hem de diferenciar, sí.
Clar, Marc Grau, que és del present, ens està a punt de presentar aquest segon disc, Verbena, però el Marc Grau del passat s'imaginava arribar fins aquí?
La veritat és que no, el Marc Grau de fa 15 anys, una cosa així, segurament amb tocar la guitarra des de casa seva en tenia prou. I el de fa 10 encara més. Però mira, gràcies als meus companys de banda que em van empènyer a cantar, vaig començar a escriure cançons i a posar-me davant d'un micro i no només fer l'idiota amb una guitarra en un escenari.
Què t'impulsa a fer públiques les teves cançons, les teves lletres, la teva música?
Doncs, bàsicament, al principi, ells, és a dir, els meus companys. Concretament dos, que són els que van estar a l'inici, que són en David i en Lluís, David Espinola i Lluís Vidal, que ells són qui m'empeny, bàsicament, a bufetades, pràcticament, a que jo em llenci a publicar-les. Segueixo tenint vergonya d'ensenyar-les, però...
Sí,
no, això no marxa mai, em sembla.
Per què?
Doncs, mira...
Però una cançó suposo que també, clar, forma part de la intimitat d'algú, per molt pública que sigui, no?
Sí, exacte.
Al final estàs present sentiments profuns.
Sí, és com... bàsicament és com si truquessin a la porta i no vas vestit, però constantment. Llavors, clar, una cançó... la diferència és que algú se la pot posar a casa i t'enganxar-te en pilotes sempre. Per tant, bueno, és una manera de despullar-se i ensenyar una miqueta... ensenyar-te una miqueta a tu mateix.
Ja que parlem una mica dels inicis, com recordes els inicis, Marc?
Els inicis, bueno, completament kamikazes, els inicis. Sí, perquè jo vaig decidir molt ràpid que no volia... O sigui, volia fer les coses de la meva manera, amb una audàcia bastant, bastant grossa, i em va sortir, bueno, regular, però aquí estem.
Abans parlàvem una mica del teu pare, deixa'm aprofundir una mica sobre tot plegat, perquè clar, la figura de Marc Grau pesa. I juga algun paper que tu t'hi acabis dedicant a la música?
Sí, bueno, jo de fet començo a tocar després que ell sigui mort. Llavors m'acosto a les guitarres perquè el trobo a faltar, bàsicament, i perquè tinc unes guitarres a casa estupendes, que per cert no toco massa perquè són bastant antigues ja. I llavors m'acosto i me n'adono que això m'agrada molt. I d'aquesta manera començo a fer, doncs, com tothom comença la música, montes una banda o entres a una banda i comences a fer concerts per les sales de Barcelona i voltants. I aquests inicis són pues, complicats, com els de tothom, però alhora amb unes ganes i amb una rauxa que fan que t'obsequis i tiris tiris pel recte. Sempre és amb zero visió comercial, zero visió de dedicar-m'hi, però mira, aquí estem amb un segon disc en solitari.
Podríem dir, però, que el teu pare és el teu gran referent musical?
Sí, podríem... Sí, clar. És a dir, com a guitarrista, sí, perquè és... bàsicament, doncs, comences copiant el que tens més a prop, i aquest era un referent bastant fàcil amb tota la documentació que tenim a casa, no? Però després els referents van canviant, i potser diria que van inclús a l'arrel del que escoltava mon pare, perquè també vaig heretar part de la discografia que tenia ell, i llavors vas agafant coses d'aquí i d'allà, sobretot de gent amb la que m'he creuat per escenaris, i la influència anglosaxona, que és, jo crec que és evident.
Clar, t'ho pregunto diferent, eh? Tot i que ho heu fet de manera diferent, per tu fer música és una manera de seguir el llegat del pare?
No, perquè el llegat del pare és el que és, i ell va ser una figura catalitzadora, sobretot a la dècada dels 90, que potser és el que tenim més present, però ja de molt abans, quan arranjava en Cisa, per exemple. Però jo sóc una altra herba, completament diferent. Sí que toco la guitarra i això ens uneix, però no... O potser podries dir que sóc una mena de projecte de productor bastant maldestre, però no ens assemblem més enllà d'això. Sí que és evident que si em poses a tocar la guitarra en una banda de rock, el paral·lelisme es fa sol.
De seguida ens centrem també en la teva carrera musical en solitari. Abans, però, em deies, clar, el teu pare es mor, que tu ets molt petit, no?
Sí, bueno, amb 15 anys, ja tenia pèl, ja, sí.
Val. feia una mica més petit, inclús.
Gràcies, però... no m'ho diuen mai.
Però recordes, a casa suposo que hi havia molta gent de la música que venia...
Bé, no, de fet no. És a dir,
no?
Sí, som músics de segona generació, no? Per fer la conya amb els immigrants, que no feu broma amb això, sisplau. Doncs això, sóc músic de segona generació. Mon pare sí que es va dedicar a la música, però abans, pues no. Hi havia certa aversió a tot el que era el tema de ganduls i de malfactors, que és com ara els músics, no? Però el meu avi Joan, que és de Gavà, li va sortir malament la jugada, perquè mon pare va sortir músic i la meva tieta va sortir ballarina. Així que, bueno, sí.
Món de la faràndula.
El món de la faràndula comença una generació abans, i prou. Llavors, ni saga de músics? No. Però aquí estem, en tot cas.
Ara sí, ens centrem en la teva carrera musical en solitari, com deia. Com et definiries a tu mateix com a artista, o com definiries la música que fas?
Com la definiria? Doncs m'agradaria dir que eclèctica, amb una arrel evidentment anglosaxona, però que no es tanca a experimentar amb altres gèneres, i bàsicament on em va la bola, que això és el que fa posar més les mans al cap als meus companys de banda.
Mm-hmm. Jo sempre dic que m'agrada molt la música, però no hi entenc un borrall. El teu gènere per excel·lència és el rock indie?
És on caic de manera més propera, sí, on podria estar més còmode, on aniria a dormir de nit, diguéssim, però puc visitar altres llocs.
Segueixo per aquí, perquè no en tinc un borrall, però ahir sí que escoltava el teu nou disc, de seguida en parlem, d'aquest Verbena, i deia, hosti, en Marc Grau és una barreja entre Kings of Convenience i Pau Vallvé.
Ostres, mira, el Pau ho tinc escoltat, els Kings of Convenience no tant, la veritat és que no tant, però m'agrada aquesta comparació. És curiós, jo és a dir, això que dius que no hi entens un borrall, jo tampoc estic improvisant. I tothom és una miqueta així. Sí, de veritat, vull dir, tothom està improvisant quan fa música, i entens, bueno, pots tenir les teves referències i tal, però quan escoltem també hi posem els referents. Mm-hmm. Llavors, tu has dit Kings of Convenience, que per mi, pues, francament, els he escoltat, pues, potser 3-4 cançons. Vaig anar a un concert i crec que vaig estar al bar. O sigui, sóc terrible.
Si no m'ho diguis a mi, que terrible. Per mi és un paquet mortal, això.
Em sap greu.
Va, avui estem parlant amb el cantautor Marc Grau, que fa un mes va publicar el seu primer àlbum en català, que és aquest Verbena. Tell ourselves all the cries we trade for help will not hold if we don't know we're diamonds in the rough, diamonds in the rough, diamonds in the rough. Marc, per què verbena?
Verbena, doncs, perquè és una planta medicinal, o que es considerava que era medicinal i amb la qual es feia certa litúrgia. I és, bàsicament és una excusa per parlar d'un procés de curació, que són les 9 cançons del disc, són una manera de guarir-me.
És un disc narratiu?
No. Soc massa desendreçat com per fer un disc narratiu, massa caòtic, i la veritat és que ha quedat bastant apanyat, però no arriba a ser narratiu, ni molt menys. No.
Deixa'm, però, aprofundir en això que ens deies, ara mateix, en aquesta catarsi que significa, o que ha de significar verbena, vaja, en aquest procés curatiu. Com t'ha ajudat a guarir-te, a tu, fer verbena?
Totalment. És a dir, fer verbena ha estat una manera de tornar a sortir d'un forat en el que estava per qüestions personals de salut i a nivell vital. Després, jo crec que la clatellada col·lectiva que ha suposat la pandèmia només ha afegit les meves vicissituds personals. I, bueno, verbena està construït damunt les cendres de dos discs, i com que jo els tiro a terra perquè l'autor odi és real, llavors em carrego les cançons quan estan fetes i damunt d'aquestes cendres hi posem aquestes 9 cançons. No és del tot cert, perquè hi ha cançons que són molt antigues, com per exemple El Moment, que és de 2013, que de fet la vam gestar amb el David i el Lluís, precisament, el 2013, ja, o sigui, ha plogut bastant.
Ara es deies això, eh? Quan una cançó la tinc feta, em carrego la cançó. Com és el procés creatiu?
El procés creatiu, fa molt de temps, era una guitarra i perseguir com un boig les melodies, i ara pot variar. Depèn de com, si m'agafa la guitarra, segurament pues estaré a la guitarra, però de la manera que és més habitual és amb notes de veu del mòbil. Que això dona situacions una mica marcianes, com si estàs en un ascensor i amb una melodia la gravaré. I, bueno, jo tinc una feina de dia, que és un hospital públic, i això ha portat a situacions una mica còmiques, però que has d'acceptar i tirar endavant.
Per què, còmiques?
Bueno, perquè si estàs, diguéssim, amb un cert directiu en un ascensor i et poses a gravar, a cantar al mòbil, encara que sigui una melodia una mica...
Això t'ha passat, no?
Sí. Sí, però van acceptar-ho, jo crec que m'han donat per impossible. Ja des d'aquí una salutació a la gent de l'Hospital Clínic.
Em deies, o almenys jo ho entenia així, que et consideres un cantautor molt independent. És així?
Sí, bueno, independent, sí, clar, per collons, ja m'agradaria ser Aitana, no?, per exemple, però no, sóc independent, sí, i hi ha certa militància en això. No vull entrar en certes caselles. Sé que en tinc les meves pròpies i d'on vinc, i que això és impossible sortir-me'n, no me'n sortiré mai, també perquè, bueno, perquè es casa al cap i a la fi, però sí que em considero independent, i també perquè el meu tinglado, diguéssim, està muntat de manera independent.
En aquí volia entrar, que siguis un cantautor independent et fa més lliure, entenc, a l'hora de composar, d'escriure les teves pròpies lletres, de publicar aquell treball que tu volies publicar, però t'ho posa més difícil a l'hora d'entrar a la indústria musical?
Difícil, clar, és difícil. La indústria musical, bàsicament, el que vol és benefici. Llavors, és complicat, això, si tu el que estàs és en el joc sense final de perseguir cançons. És una dèria que no s'acaba. Però és a dir, faig el que faig perquè no puc fer-ho. No puc no fer-ho, perdó. I llavors... el fet artístic és això, és perseguir coses que potser no hi són i que només veus tu, però content de fer-ho.
Com veus la indústria musical catalana dia d'avui?
La indústria musical catalana és catalana. Llavors, tenim la capacitat econòmica que tenim, estem condicionats per unes xarxes clientelars que menys mal que hi són, depenem d'ajuntaments també i d'iniciativa privada, alguna molt potent però que no mira massa cap aquí dins, i llavors és una escena com el país, doncs, mitjana, petita, i que requereix d'ajut i de respecte per la feina.
Aquest és un àlbum, Verbena, del que ens has vingut a parlar avui, que presentes avui a la Caravana de Ràdio Estel, amb algunes cançons en català, alguns tocs en castellà, fins i tot en anglès. Per què aquest mix?
Bueno, el castellà, diguéssim, és, hi és en alguns versos, però hi ha en una cançó que crec que no posarem avui, que és perquè m'agradava fer una cançó on tot el dolent que passés fos en castellà. I llavors, això és un acudit intern que encara no havia explicat.
Es compleix la quota del 25%.
Exacte, complet 25% en una cançó. I llavors la resta, doncs, vaig decidir llançar el català perquè l'altre grup amb el que toco, que es diu Pares, està en una mena de hiatus creatiu, i llavors per el primer disc el vaig treure en anglès, uh-huh. i vaig decidir donar sortida a aquestes cançons en català perquè formen part d'aquest procés curatiu, per allà, per tant, les necessitava treure, però també perquè, bueno, perquè ens hem fet espai entre els dos projectes.
Encara que hi hagi català però també anglès, és el teu àlbum debut en català. Temps que això et pugui tancar portes, que sí que et va obrir el primer disc pel fet de ser anglès?
Tant més, la veritat.
Sí?
Sí, és a dir, jo crec que m'han fet bastant més cas amb aquest segon disc. Per tant, les coses de moment pinten cap amunt. I no, és a dir, no descarto fer un altre disc en anglès només, però ara mateix les coses estan molt barrejades a nivell idiomàtic, tant en català com en anglès, i les seguiré per aquest camí perquè porto molts anys estimant en català, abans havia estimat molts anys en anglès, i així tinc com, diguéssim, coses a l'esquena que m'he de treure encara.
Abans ens apuntaves uns quants noms importants en la teva carrera. A Verbena hi participen Dani Momo, enginyer de gravació, veus i tecles, David Espinola, baix, Lluís Vidal, bateria, Jordi Contreras, pala elèctrica, Jordi Moura, enginyer de mescla, Víctor García, el mastering, i Marc Grau, a la guitarra, les veus, els tecles i programacions. Com d'importants són cadascuna d'aquestes persones per un disc com aquest?
Home, doncs sense ells no hi hauria disc, o seria d'un senyor cançautor amb un micro bastant deficient que intentaria gravar-se a casa en calçotets. Així que moltes gràcies a tots per fer-ho possible, per prestar-vos a la bogeria, perquè els hi vaig fer una gran putada, que és entrar a estudi sense massa informació. I ja en el primer disc, a més, vull dir que sóc reincident. I llavors la importància d'aquest grup de persones és cabdal en cada una de les fases de tirar endavant aquesta gravació.
Gairebé 24 minuts que passen de les 4 de la tarda i així de bé sona Verbena.
Tornar del somni a la terra, culpa del moment feliç, on es trenquen les parelles.
Ens parlaves molt de Guarimar, que en un disc com aquest ara estem escoltant El Moment, el quart single de l'àlbum, una cançó que ens parla de les dues cares de l'amor, no?, una mica?
Sí, exacte. És a dir, és una cançó que es basa en el concepte matemàtic de que una cosa existeix fins que no existeix. Llavors, clar, ets una parella feliç fins al moment exacte en què se'n va tota la merda i vol captar aquest moment, bàsicament. És el moment, parla d'això, el moment en què tot se'n va en orris, i per això, diguéssim, que la tornada és com una mena de sospir.
Mira, tenia apuntat. Què és l'amor per Marc Grau? T'ho preguntaré diferent. Ets molt pragmàtic també a l'hora de parlar de l'amor?
Soc prosaic així en general, per parlar de tot. I em surt, dic alguna bestiesa. Vull dir, si d'això em pares els peus. Però, totalment prosaic, sí. L'amor és una cosa molt complexa. No sé, quanta estona tens?
Lluny de parar-te els peus, Marc. L'amor és una putada?
No és una putada. L'amor és una cosa fantàstica, però, hòstia, dona molta feina. Dona molta, 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 molta feina. I l'has de voler posar la feina damunt la taula, i tant.
Quanta de realitat hi ha en lletres com aquestes?
Bastanta. Hi ha cançons que són... que directament, si la meva exparella les escolta, que les ha escoltat, no crec que li faci massa gràcia. Però bueno, no sé, vas estar molt músic,
això,
em sap greu.
Clar, ara em deies, dins d'aquest procés creatiu, que també és curatiu, entenc que o hi ha aquesta part personal o no és curatiu.
Clar, hi ha d'haver aquest, el que deies tu de la catarsi. Necessites d'aquest procés de cicatrització que et porti a poder tirar endavant de manera més o menys decent, amb el que pal.
cartes a un amor dolç.
Carta, una cançó on ens cantes el següent, cartes d'un amor dolç com un cotó de sucre. Et fa llàstima que s'hagi perdut això de les cartes d'amor una miqueta o no?
Ostres, no, perquè sóc... Bueno, sí, no, sí que escric bastant, què cony, però...
Sí, tu fas? Encara?
No, escrivia cartes amb la meva exparella, ens escrivia moltes cartes perquè ella vivia a Girona i jo a Barcelona, llavors teníem un peu cadascú, cada ciutat, no? Però quan la cosa es va posant complicada, doncs viatges amb AVE i mitja distància. Sí, ens enviaven cartes i una cosa molt, molt particular d'ella. I, bueno, la tornada, de fet, de cartes una molt dolç, parla com, bueno... M'agrada fer especial posar el focus en el tema del cotó de sucre sota la pluja, perquè quan poses un cotó de sucre sota la pluja es desfà. I no sé per què estic explicant, fent spoiler de la meva cançó, però i el teniu aquí, en fi.
Ets poc de xarxes socials?
I sóc a totes, absolutament. Absolutament a totes les xarxes socials possibles. No, no totes, perquè, per exemple, a TikTok sóc com Steve Buscemi en el meme aquest de com esteu, nens. I llavors estic molt perdut. També estic a TikTok, però sóc un turista, diguéssim. No publico 4 vídeos dels videoclips i amb prou feines. No entro ni consumeixo TikTok. Però les altres sí, i estic bastant.
Quan d'aquest... humor àcid que estàs fent servir ara mateix i hi ha també en el disc.
Yes. També hi ha en el primer, com era en anglès, molta gent no es va enterar, però...
Som un país petit, Catalunya, i que domina per l'anglès, sí.
Bueno, sí. Alguna bronca m'han fotut, però sí. L'humor hi és, jo crec que en tot, gairebé totes les cançons, perquè és necessari per poder explicar sense posar-se massa tens el que intento explicar.
No em vull posar temps a l'hora d'explicar el que he d'explicar i sonen cançons com aquestes que déu-n'hi-do.
Sí, aquesta cançó és el que parlam, una patada a la melsa, és això, són, no recordo el minutatge, direm 2:30 per dir alguna cosa, potser són 3. Però és una cançó que és molt, molt potent i que ens fa, de fet, en directe és de les que més gràcia ens fa tocar.
Fa un mes que tenim verbena al mercat musical. Quines opinions t'ha arribat? T'ha arribat feedback?
Sí, a ma mare li agrada molt, al meu germà també. Hi ha hagut un feedback molt, molt positiu. La gent sembla que li agrada i ha rebut també per la passada cap al català amb cançons bueno, com Fills de la Concertada, que són, diguéssim, ha tocat a molta gent propera, i això em fa molt, molt, molt content.
Mm. Ets molt de cançó polèmica?
No, ho fa.
Surt... Perquè Fills de la Concertada, déu-n'hi-do, eh?
Sí, em surt de natural, però no ho busco, saps? És polèmica, és una provocació. És una provocació, però alhora parla jo crec, d'uns temes bastant, bastant, bastant potents i bastant, fins i tot, foscos.
Mm. Estàs de gira ara o no?
No, ara mateix no estic de gira perquè el meu bateria està a punt de ser pare. I llavors, espero que vagi tot bé, Lluís. Pararem fins després d'estiu i ens hi tornarem a posar.
Ah, per tant, gira a partir de setembre, concerts a partir de setembre?
Concerts a partir d'octubre.
A partir d'octubre?
Sí, perquè un mes, diguéssim, la Núria em mataria.
Això, entrem al web i veiem les dates o ja tens dates confirmades?
Tinc que es puguin anunciar...
Es puguin dir.
No, puc dir que Sant Cugat 4 de novembre, però no està confirmat.
Ja hem Sant Cugat 4 de novembre així, ja està. Dit una mica. Sempre dic que hi ha dos tipus d'artistes que ens visiten a la caravana. Uns quants que quan els hi pregunto que ara han acabat el nou disc, en què pensen, em diuen, no, no, jo vull gaudir aquest disc, vull fer gira, vull fer parada, i ja m'hi posaré. I uns altres, que traieu un disc, i em dieu, hosti, jo ja tinc en ment el que serà el següent disc. De quins ets?
Dels segons.
Sí,
eh? Sí, ens, diguéssim, vam fer la presentació a Barcelona el 16 de juny, a la sala Sidecar, un concert molt potent, molt divertit, una mica accidentat, que, bueno, el dia 19 jo ja estava gravant cançons noves.
Llavors, gravant ja?
Sí, bueno, aviam, no tinc un estudi a casa, vull dir, però sí, gravant, és a dir, les coses que ja s'aprofiten per l'art final, per dir-ho d'alguna manera, ja hi són a les maquetes que gravo a casa. Estic escrivint constantment perquè dintre del procés d'agorisme me n'he donat que això és el que em fa més content i si, com que no hi ha concerts durant aquest estiu, aprofitaré i gravaré, sí.
Per tant, en un any disc?
Sí, no vull que se m'espanti ningú dels meus companys, però sí.
Seguirà aquest ritme de guariment que ara ens deies?
No ho sé. Bueno, sí, jo me soc una mica agonies, llavors, diguéssim, la tristor sempre hi és present, aquesta, bueno, melangia, però també hi haurà rock, perquè és cap on acabo caient.
De moment nosaltres que ens quedem amb aquest verbena que acabes de presentar i esperant tots aquests concerts que arribaran després de les vacances d'estiu, passant per poblacions com Sant Cugat. Marc Grau, moltíssimes gràcies per visitar-nos a la caravana. Que vagi molt bé, molts encerts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sometimes I break, sometimes I break. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
t'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Set minuts que passen de 4:45 de la tarda. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan
Tot
Trias.
Tot això i més...
A la cara bé.
De la caravana.
Sempre.
En fi...
Us ha quedat bé, això? Sí,
en fi, és cada tarda. Són moltes hores, David.
Són moltes hores.
Moltes hores.
El cúmul de les hores de la temporada, també.
Sí, tant.
Perquè si ara féssiu aquest càlcul...
Comença a pesar una mica, eh?
Quants programes porteu aquest any? Això se sap.
200? 200 vam fer l'altre dia.
Vam fer l'altre dia 200, per tant...
204, mira.
Sí, sí.
204, l'Andreu ho sap. 204, doncs calcula. Quantes hores dura cada programa?
3.
3, doncs calcula. 204
204
per 3?
De moment, 3.
324.
Correcte.
Mira.
No, home... 204 per 3.
600, 600. Ah, sí,
clar, clar.
Mira que som de lletres, però...
Clar.
A la que ens posem a calcular, David.
Sí, no, fatal. Sí, fatal.
Escolta, aquest és que tampoc és veritat, però...
Avui us parlaré dels petons,
ui,
però a la galta. A la galta.
Quan, petons carinyosos, eh?
Quan t'has de fer un petó a la galta amb algú, no? Perquè ai, és una cosa que...
Època, eh?
No sé, no sé qui s'ho va inventar, això. No,
no
sé qui...
No
això s'hauria de buscar. Qui va decidir un dia que quan dues persones es troben...
Sí.
Es fan dos petons a la galta.
Correcte.
Exacte.
Ai.
Aquests.
Parava. Sí, sí, són aquests.
Això algú s'ho va inventar algun dia.
Home.
En clar, algun moment de la història, això s'ho va inventar algú i va acabar quallant.
I va
quallant,
tenir èxit.
Va tenir èxit. I
llàstima que no fes copyright, perquè si no...
Sí, i després hi va haver un moment de la història, bé, suposo que n'hi ha hagut més d'un de moment en la història que ha passat això, però hi va haver un moment que va ser amb la pandèmia, un moment molt
sí,
recent, on això es va deixar de fer,
correcte,
però s'ha recuperat. Perquè jo tenia la sensació que potser amb la pandèmia aboliríem aquesta tradició estranya, però no.
Estranya? Deixa'm dir, horrorosa.
Sí.
No,
que... Sí, estem tots d'acord?
Veig que no us agraden.
Ah? A mi, fer dos petons, parlo del meu cas personal, m'ha provocat moments molt incòmodes.
Sí?
Doncs mira, segurament alguns...
Et vas abraçar i com... Un o dos... Mira, quin lío.
Jo sí, sempre...
Una palmadita i a seguir.
Jo sempre dic que prefereixo una abraçada que un petó.
Sí, tant, més sincera.
Sí, sí, perquè... No, clar, és que tu quan veus que s'aproximen uns llavis al teu rostre, no saps mai... Sí, tu veus que es van aproximant, però no saps mai com es produirà aquest petó, no saps com serà.
Correcte.
Bé, sí que ho saps si és una persona, per exemple. Quan l'Olma i jo ens trobem aquí,
sí,
ens fem dos petons.
Mentida, ens fem una abraçada.
Ah, no ens fem dos petons. Doncs amb la Núria Rossi, no? Que ens fem
sí,
dos petons.
Home.
Amb algú em fem dos petons, amb la Núria Rossi. Jo ja sé com són els petons de la Núria Ros. Ella sap com són els meus, ja està.
Ja està,
ja ens els sabem.
Clar.
Però quan venen uns llavis ignots, uns llavis desconeguts, que mai t'han besat el rostre, què fotrà aquest ara?
Compte, eh? clar, compte.
No saps amb el que et trobaràs, no? Llavors, d'entrada, tenim tres tipus de petons. Després us preguntaré quin preferiu d'aquests tres. Jo crec que sé quin preferiu, tots vosaltres, però... D'entrada són el sec, el semisec i el moll. Sec,
sí,
semisec i moll.
Tu
ja fa cares.
Has de dir el meu preferit sense que m'ho expliquis. Ja.
Sí, a veure, digue'l.
El sec.
El sec.
Sí.
No ho sé, ara no? Explicaré el sec i potser no t'agrada tant.
Ai.
No,
i a cap d'aquests?
Què vols dir, a cap d'aquests?
Que no m'agrada cap d'aquests.
Ah, cap d'aquests. Ah.
Oh. Hi ha l'opció?
Escolta, bé, sec, semisec i moll.
Anem a veure com
sí,
són.
El sec és terrorífic, perquè d'entrada el Joan Trias diu que és el que escolliria, però és un petó... Hòstia, espera que... És que passa per portar les coses.
Jo el sec també l'escolliria, eh?
És un petó al sec que és molt propi d'una època de l'any, que és l'hivern.
Sí.
Ara no existeix el petó sec, perquè és llavis poc hidratats,
sí,
pelats pel fred, amb la qual cosa aquelles pells es converteixen són com agulles, com vidres trencats. I de sobte veus aquells llavis amb aquelles agulles que s'aproximen i has de ser un fakir per aguantar aquells petons.
Jo pensava que era un altre, el petó sec, eh?
Sí, sí. És com que de sobte tens unes agulles, que uns vidres que et raspen, que, sí, que et raspen la cara. I de vegades, si tens la pell sensible, no és conya. A veure, no direm allò exagerat que et pot arribar a rajar sang, perquè
Home, no.
Però sí que és cert que et pot deixar, sí, una petita marca.
Irrita.
Irrita, correcte. Irrita. Aquesta paraula, sí, sí, m'agrada molt. Irrita. M'agrada molt aquesta paraula. Irrita, podria ser.
Correcte.
També podria ser allò que fem alguna vegada un futbolista. O...
Sí.
Irrita. Que sí.
David.
Sale Irrita.
Jo ens veig a la secció...
És un jugador bàsquet.
Irrita.
Ens veig a la secció dels tribuneros un dia parlant del fitxatge d'Irrita per l'Espanyol. Irrita. És que ho veig. Bé, doncs això, Irrita, és horrorós. Llavors, el semisec és un altre tipus de petó que potser és el que jo triaria, imagina't.
Sí? Sí?
Perquè posats a triar entre sec, semisec i moll, jo crec que el semisec és el que triaria, que és un petó més esponjós per l'efecte d'alguna crema hidratant.
Ah.
S'ha posat una cremeta hidratanteta...
Cacau.
Sí.
Cacau, no? Més que...
Cacau, allò... I llavors et foten aquell petó i és un petó més esponjós. Sí que et deixa una mica la pell una mica enganxifosa, però escolta, més fàcil de treure allò, no passa res. No passa res. I a més, ara fan cremes hidratants molt bones que fan una olor excel·lent.
Sí, correcte.
Perquè n'hi ha de coco, n'hi ha de molts tipus, i llavors... No està malament, perquè fins i tot quan s'aproxima aquell llavi, el teu rostre, tu notes una oloreta que t'agrada,
sí,
que no és desagradable.
Clar.
Per tant, t'he convençut, et quedaries amb el semisec?
No.
No, tampoc?
Després et dic amb el que em quedaria.
I
però
finalment, dins d'aquest grup hi ha el moll. No us passa que de vegades, a mi això em passa moltes vegades, veig la tele, llegeixo el diari, personatges que no coneixes,
sí,
no coneixes personalment, que dius, aquest fot petons molls. No us passa?
Sí. Però què són per tu?
Les tietes de Catalunya... fan petons molls.
Una mica.
Sí. No és, sí, aquest programa, ser, eh?
No.
A veure... Que tots entenem com a tietes.
El petó moll són aquells llavis que estan una mica amarats de saliva. És saliva, en realitat.
Sí, sí, sí.
I llavors venen, s'aproximen i et deixen com un pegot aquí.
Correcte.
De saliva a la galta. I llavors tu, per aquella correcció malentesa humana...
Sí.
Que això és una correcció molt malentesa que hem d'abolir des d'avui mateix, hi ha com aquella cosa de no aixugar-te la galta fins que aquella persona no marxa. No,
ah, sí, sí.
Error. Escolta'm, tu...
Que jo s'asseca ràpid,
això
eh?
És la... Exacte. És la correcció malentesa. Tu, si et foten el pagot, si et foten el petó moll, tu tens tot el dret a aixugar-te davant
de la persona. Ja, però ho fas per respecte, no?
Però quin respecte?
És que a mi em sap greu, perquè penso... Cas... T'estic traient el petó que m'has donat.
No, però jo reivindico, clar, poder aixugar-se davant seu.
Jo, David, mira, d'aquests tres,
sí,
m'encaria un quart.
Quin és?
Que jo pensava que era el petó sec, diguem-ne. Que és aquell que... Tu saps les pelees de gallos?
Sí.
Doncs una mica hi ha lluites de mandíbula.
Sí. Que
és el cop...
És que, sí, és que aquest...
La galta.
Veus? No? És el cop sec.
Sí, però...
Pensava que era aquest.
Sí, és que aquest dia... Sí.
Jo prefereixo cop sec i au...
Clac, clac, clac.
Que petó.
Sí, exacte, de gallo gallina picotejant
una miqueta, eh?
El blat.
Aquest m'agrada a mi. Com que no soc gaire de petons, doncs em salva una mica.
No, però, clar, què va passar? Que com que hi havia això, no?, el sec, que t'irrita, el semisec, que no és agradable del tot, perquè et deixa aquí com allò esponjós,
sí,
el moll, clar, per tots aquests petons tan insuportables, es va instaurar el següent petó,
ai,
que és el que predomina en el món sencer, que és el galta contra galta.
Ah, t'ho va dir.
Galta contra galta.
Sí.
Tu fas... El llavi mai no entra...
És absurdíssim, aquest petó.
És absurd.
Petó,
eh? El llavi mai no entra en contacte amb la galta aliena. Mai. Les galtes no es toquen, però... Llavors el que fas és, quan topes amb la galta de l'altre, dispares el petó a l'aire.
Ah, exacte.
Sí.
Tu dispares el petó a l'aire i què passa? Que de vegades es fa, hi ha el petó amb decibels,
sí,
o el petó silenciós.
Correcte.
El petó amb decibels és de la zona alta de Barcelona.
Sí?
És una mica pijet, sí. Allò que fan moà.
Moà, sí. Ui.
Això jo ho he vist molt...
Que fins i tot ho diuen.
Sé que és un estigma, moà? Però...
Moà, sí, a vegades, sí, ho diuen.
Correcte.
Sí, 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 sí,
és que sí que és com
això
de la zona...
Això és tocant pedrades,
és de rics,
eh?
És de rics,
sí, 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 sí.
Moà,
sí, sí, sí.
Moà, ai... Saps allò que es veu? Ai, Mari
Puri. Quanto
tiempo.
Mari Puri, eh? Tiempo. Moà, moà.
Llavors hi ha el galta contra galta del moà, moà, i el galta galta del silenciós, que és, sí, que dispares a l'aire, i llavors a mi que m'agrada sempre posar-me així una mica
ai,
no, poètic i romàntic i veure coses que potser els altres no veuen.
Ara.
És... Hosti, vosaltres us heu imaginat la quantitat de petons que hi ha planant per l'atmosfera?
Compte.
Petons que no han arribat a cap destinatari? I potser alguns d'aquests petons els voldríem per nosaltres.
És possible.
Mira què et dic. Perquè, escolta'm, no sé, Núria Ros. Si Núria Ros fa galta contra galta amb algú,
clar,
i dispara petó a l'aire,
clar,
aquell petó de la Núria Ros que està flotant en l'ambient...
Quants petons ha fet Núria Ros a l'aire?
Quanta gent voldria un petó de la Núria Ros?
En tota la seva història.
No? Quanta gent podria voler un petó de Núria Ros? I n'hi ha molts, de teus, surant...
Sí, sí. Sí.
Surant a l'aire, igual que de l'Olma... Sí, sí, de tots, sí. Vaja, de tots, perquè tots hem fet això, el galta.
És molt maco.
És maco, petons planant, jo m'ho imagino, petons planant. I jo n'agafaria uns quants d'aquests petons.
Sí, eh?
N'agafaria uns quants de l'Olma. Mm. Sí, uns quants teus també, Joan. Sí, sí. Uns quants del Joan. Clar, els petons els agafaria, jo m'imagino, com amb un... Saps allò dels caçapapallones?
Sí.
I els aniria agafant i després els tindria allà, mira, un petó de l'Olma, un petó... Això és bonic, perquè és que n'hi ha molt, realment, perquè això es fa el galta contra galta i dispara al cel.
Sí, que bonic. Sí, sí,
sí. T'ha agradat aquest. Després n'hi ha un, espera que hem de tenir temps per l'Olma, eh?
Sí, home, sí.
No, si vull soc molt curta.
Avui diu.
Ah, no, però parla... Però parla...
Perdó,
atenció, perquè parla d'un tema molt, molt original.
Sí.
No, més que original, no. Parla d'un tema, per mi, transcendental, que és l'origen del trauma de molts.
Però ho fem ja?
No. Ah. Primer vull fer aquest i després farem el
petit abans, eh?
Sí, 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 perquè estava pensant en això ara. Després hi ha, atenció, aquest és el petó cercacomissura.
Què?
Perdona? Home, aquest és el meu preferit!
Sí?
Home! Aquests petons són preciosos, a les primeres cites.
El xut al pal.
Ai, que no ho he volgut.
Xut al pal.
Xut al pal.
Xut al pal. És per insinuació, per arriscar, per morbo, per falta de punteria. És un misteri que et pot deixar capficat tot el dia, eh?
Clar.
Perquè...
Diu l'Olma que és el seu preferit perquè és el més... És el de les cites.
Sí, el de les primeres cites.
Jo és que prefer... És que sona molt cutre, eh? Però... Jo la cita més romàntica que he tingut m'ho van preguntar.
Què et van preguntar?
Fer un petó.
Em van dir, et puc fer un petó?
Ah, sí?
I ho vaig trobar superromàntic.
I tu què li vas dir?
Home...
Que sí, no? Ah? No, però el cercacomissura et pot deixar capficat tot el dia. I
clar,
això a mi m'agrada molt.
Per això.
Perquè estàs tot el dia pensant, què haurà
volgut...
O sigui, m'ha cercat la comissura expressament? Ha buscat aquest punt de l'anatomia per algun motiu concret?
Sí, però és difícil encertar.
Es vol insinuar, no? Clar, i no ho saps, perquè... És que no ho saps. No ho saps. Et vas creant tu tota una pel·lícula, tota una expectació.
Sí.
I llavors penses, hòstia, li escric un missatge per anar a prendre un cafè?
Mm-hmm.
És que un cercacomissura et pot crear tot un debat intern molt interessant, unes cavil·lacions profundes.
És el preàmbul de la segona cita.
És correcte.
Si no,
correcte,
potser no n'hi és.
Per cert, mira, podem entrar en el tema del qüestionari quotidià. M'agrada molt. Qüestionari quotidià, sí, qüestionari quotidià.
Va.
Una pregunteta que us llanço als integrants d'aquesta taula.
Espera, que tenim...
Ah, el qüestionari quotidià, ara. Sí, endavant.
El qüestionari quotidià.
Què?
Oh, sí, sí.
Molt això, eh?
Sí,
és un rotllo diferent.
Sí, a més, amb un dels meus temes predilectes.
Ep!
Home. Però anem al qüestionari quotidià per preguntar-vos, i vull molta sinceritat a la taula.
Sí, home, i tant.
No acceptaré una resposta que no sigui verídica.
Val.
De l'Olma ja ho sabem, perquè ha dit que li agraden molt, però...
Sí.
Núria Ros, Joan Trias, heu cercat comissura alguna vegada? Expressament, eh? Heu anat a cercar comissura?
No.
Jo no.
Mai? Com a insinuació, mai?
Ara quedarà molt d'atrevida, però si vull fer un petó li faig directament, però no. És a dir, fer un petó a prop de la boca expressament.
Exacte.
No.
No ho has fet mai.
No.
D'acord.
Tampoc.
Joan Trias, mai?
No.
Olma Giró, sí?
Perquè a mi em defineix la ultratimidesa.
Ah, d'acord.
I no.
I llavors tu els fas, això també passa, el més allunyat de la boca possible.
Sí. Absolutament.
A l'orella, també, eh?
O al cap.
Sí.
A vegades s'acaba fent això, que acabes fotent un petó com
un petó al cap.
Allunyar-te al màxim de la zona
per
de perill.
Per això faig abraçades, jo.
És que són molt més boniques, les abraçades.
Allunyar-se al màxim de la zona
fins
de perill.
Fins i tot a cites he fet abraçades en comptes de petons.
Ah, sí?
També.
Però llavors peques que hi hagi aquesta situació incòmoda de dir, faig una abraçada i ara què ve? Dos petons o ens en anem ja a casa, cadascú a casa seva? Pato comissura. Sí,
és a dir, situació incòmoda. Olma, tu has buscat comissura més d'una vegada, has cercat comissura.
No, m'ha agradat més que me'l busquessin a mi.
Ah.
Perquè et quedes, a mi m'agrada molt pensar, llavors et quedes tota la nit pensant, què ha volgut dir?
Ah, molt
el
bé.
Proper dia què he de fer? Com he de saludar?
En temes com aquest, o sigui, això és el que ens uneix molt a l'Olma i a mi. Perquè som igual... O sigui, aquí es veuen moltes similituds amb algunes persones d'aquest equip. Mm. Amb alguns temes no ens assemblem en res, però en altres sí. Jo, fent aquesta secció, he trobat molts punts en comú amb el Joan Trias, per exemple.
Sí, no fa falta que ho digui.
Amb l'Olma, moltes vegades, hem estat molt distants, però amb alguns temes concrets...
Veus?
És molt bèstia el punt d'unió que tenim.
Com aquest,
i amb la Núria Ros...
Vai
és una persona amb la qual... No, és una persona amb la qual ens estimem molt i tenim una excel·lent relació, però, en canvi... Gairebé mai estem d'acord amb molts dels temes que tracta.
És veritat, això,
és molt bo, això. És
molt pragmàtic.
És la gràcia d'aquesta secció, no? I ara sí, ara ha arribat el moment, perquè queden 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda,
sí,
de parlar de l'encàrrec de l'Olma Giró.
L'encàrrec, amb Olma Giró.
Giró, què?
A veure, avui seré molt breu.
Sí.
Que no molt curta.
Ah, val.
Només porto un missatge. Avui l'encàrrec és donar un missatge a tots els pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, amics, amigues, cosins, cosines. Sisplau, no obligueu els vostres fills i filles a fer dos petons. És un missatge que sembla...
Aquí, és molt interessant, aquest tema.
Sí, 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 tonteria, sí, sí. I he estat donant moltes voltes i crec que és molt important que vagi calant perquè no té res de bo. Vull dir, podem anar més enllà del que això repercuteix, sí, perquè estàs acceptant coses que tu no vols a un principi, t'estàs obligant. Però, sisplau, o sigui, és un acte que hem de deixar d'obligar.
Ves que a mi no m'agradin els petons precisament per això.
És que és, segur, Joan, sí, segur.
És que és la típica imatge que us ve al cap. Exacte, tu veus, és que més és l'imatge, no us imagineu la típica tieta, per, amb tot l'amor del món.
La que t'agafa la galta, eh?
Ai, com ara. Un petó. I el nen el que fa és tirar-se enrere físicament, perquè no vol, sisplau, deixem d'obligar els nens.
Correcte.
A fer dos petons. Els hi podem ensenyar que és una forma de saludar-se d'aquí que tenim. Uh-huh. I que si ho volen ho poden fer, però que o sigui, deixem-los d'obligar, perquè d'aquí neixen molts traumes.
És que el calaixet dels traumes...
Calaixet dels traumes,
que tenim,
eh?
El cervellet... Sí, en aquest calaixet, si l'obres, segur que trobes alguna imatge teva de petit, que clar, les imatges que recordes nítidament són les que t'han afectat, i les importants, d'algú demanant-te que li facis dos petons.
I dels dos pares obligant-te.
Sense cap mala intenció, però una persona gran, que em fas dos petons... I tu veient aquella cara d'una persona que potser en aquell moment tu ets un nen petit i té 65 anys, clar, i no t'interessa en aquell moment, però estàs obligat. Ja, i és molt interessant
això. Encara que s'assembla més a una pansa que...
Sí, clar,
que
i passava molt... Jo recordo el tema de les punxes, a la que podria ser una barba, per exemple.
Barba, sí.
Que tu sabies que anar a fer-li dos petons a aquella persona, tu ja ho sabies, i s'aproximava el moment i t'estaves... Com t'estava entrant com un desfici intern, és que no vull perquè sabies que et clavaries aquelles punxes.
Mira, així com,
exacte, així com jo no suporto els petons, com deia abans, una cosa que faig amb les criatures i la barba, que barba sí que em porto,
sí,
és jo no els hi faig petons, però els hi propo la barba perquè hi juguin. Això m'agrada molt.
Sí, això els agrada,
que estirin,
sí.
Exacte, i m'agrada molt.
Sí, sí, doncs el tema aquest de l'Olma avui era molt interessant, el tema aquest dels traumes amb els petons. No hem d'obligar exacte els nens petits a fer petons a la gent, perquè els petons s'han de fer perquè tu vols.
Sí,
no? Quan trobes a una persona, la saludes i li fas dos petons i ja
qüestió
està.
Efectiva.
Exacte. Després em quedaven dues cosetes més, una l'has apuntat tu ja abans, però primer la del... Hi ha un fenomen també que és el de la mala punteria, que podria ser el que apuntava també la Núria Ros fa una estona. Aquells nervis que tens entren que no saps exactament
cap on vas.
Aquella escena típica que tothom va cap al mateix costat.
Ves a Itàlia, ves.
Sí.
Que comencen els petons al revés.
Ui,
i hi ha uns merders.
Ah, clar, exacte, moltes vegades hi ha accident de pico.
A mi m'agrada molt anar a Itàlia.
A mi també. Per què?
No sé per què ho diu.
Per menjar pasta.
Moltes vegades hi ha l'accident de pico, és això,
sí,
que no saps exactament cap on has d'anar, i llavors passa també moltes vegades. A vosaltres no us han fet mai aquell clàssic petó que apunten malament i va directe a l'orella i et fot una ventosa
sí,
aquí.
Sí, sí.
Que durant gran part del dia... Sí, durant gran part del dia, és que pot durar hores, eh?
Com diuen en Balaguer, màxima sinceritat. A vosaltres us han donat un pico equivocat?
Sí.
Sí, clar.
Sí, eh?
Sí.
I jo també hi fa
perdó, disculpa.
És horrorós.
Sí, és horrorós.
És horrible.
Un moment com d'incomoditat estrany.
Ai.
Sí, no passa res, tampoc.
És que es pensa que potser ho has fet a posta i dius, no volia.
Sí, 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 però potser d'allà, alguna vegada, d'algun pico equivocat, d'algun pico erràtic...
Igual n'ha sortit...
Mira, això també m'agrada, eh? D'algun pico erràtic,
sí,
potser n'ha sortit alguna coseta, eh?
Clar.
És que, clar, de vegades dels errors en surten coses interessants. I després tenim el que deies tu abans, que aquest és un que m'encanta i el tenia per l'últim, justament, veus? Que és el que... És el brusc.
El brusc.
El brusc és que és bestial, sí. Perquè hi ha gent...
No sé, que fot unes galtades.
És que no sé què els hi passa. Però és que hi ha gent que et fot els petons com si pugés a rematar un córner.
Sí.
Directament.
Correcte.
Un defensa central rematant un córner i tu ja el veus i dius, això m'embestirà la cara que me l'enviarà a l'altra punta.
Són José Mari Vaqueros en potència, eh?
Sí, sí.
Pam!
Sí, sí, un José Mari Vaquero en potència o aquell defensa que ens hem inventat abans,
irrita
rematant un córner.
Ojo, que viene irrita.
Irrita, sube a rematar, pam, t'ha fotut ja una exhibada, dos cops secs, perquè a més, clar, Atenció, no,
no, clar, sé que aquí
passa una cosa, que normalment tu et fas dos petons amb les persones, sí. I és pam, costat, i l'altre costat.
Sí.
I llavors, si és d'aquests que fa remat de córner, són dos córners, que remata.
I vigila que a l'hora de creuar cares no t'enduguis un tercer.
No, no, aquest és molt bèstia, i és un tipus de petó, que, el que dèiem abans, com que ja saps algunes persones com besen, no? El que dèiem amb la Núria, jo ja sé com fa els dos petons la Núria, hi ha gent que saps que és de petó brusc.
Correcte.
De remat de cap.
Llavors apartes una miqueta més.
I dius, ui, ja em ve aquest. I també penso que s'hauria de poder dir, eh?
Home.
De dir, ei, mira, amb tu no em faig petons, sí, perquè remates córners.
Fem una abraçada. Ja.
Ah, és que tu remates córners, tio. No fas petons.
Rita Galleta Casales.
Sí.
M'ha agradat això. Dius, és que et puges a rematar un córner. Però bé, és igual, tu, perquè al final, el tema aquest dels petons, acabes arribant a la conclusió. És el que dèiem al principi,
jo crec
però
que hem de tornar és la conclusió final. Pandèmia.
Sí. Arribes a aquesta conclusió. Això s'hauria de suprimir.
Sí.
Abolir de la societat i de la humanitat. Sí. Però no passarà, perquè si quan hem tingut l'ocasió i l'oportunitat no hem estat capaços d'aconseguir que això quallés, perquè és que ha passat.
Sí, és així.
Si anàvem amb el colze.
Correcte.
Anàvem amb la palma de l'esquena. Per què hem tornat al petó?
Anem als punys. Jo soc molt de punys, també.
Exacte, anàvem amb el puny. Per què hem tornat al petó? Per què hem hagut de tornar al petó?
Correcte.
Doncs no ho sé. Bé, és igual.
A mi m'agradaria que es quedés la donada de mà, diguem-ne.
Sí.
M'agradaria que es quedés, però un altre dia en parlarem de les donades de mans, perquè també déu-n'hi-do.
Sí, sí, no, ja ho vam fer un dia, ja.
Jo crec que no.
Com no ho fet, doncs mira.
Jo crec que no.
Sí, perquè hi ha gent que et dona la mà i...
No, hi ha gent que t'aixeca directament de terra.
És un dia que vam començar a fer el tema... Va passar alguna cosa,
pot
sí,
ser.
Mira, el farem tu.
Pot ser.
Sí. Perquè hi ha la gent que t'aixeca de terra i després hi ha la gent, que no sé qui no diu més, hi ha la gent que dona
mà
aquella mà fastigosa.
Horrible.
No ho suporto jo,
I els que la tenen suada.
També. Però això, una mateixa persona, com lo dels petons, i torno als petons, una mateixa persona se n'ha d'adonar?
Sí, totalment.
Tu creus que se n'adonen?
Jo crec que una persona que fa, per exemple, amb el que comentàvem abans, no?, dels petons molls, jo crec que una persona que fa petons molls ho ha de saber, que els fa molls. Saps qui segur que fa petons molls?
Ai.
No, podem dir-ho perquè no ens escolta, no és d'aquí, tu.
Ai.
Però és que ho veig claríssim, Donald Trump.
Oh!
Doncs mira,
t'ho
compro molt.
Petó moll.
T'ho compro molt. Sí.
I ell ho sap. Ho ha de saber.
Sí.
Però és per mi és l'exemple de petó moll.
Saps qui fa un petó...
Sense haver-ne encaixat mai cap seu, clar, però...
Esclar. Saps qui fa un petó brusc?
Qui?
Vladimir Putin.
sí, perquè està...
Sí, que té cara de...
Té cara.
I aquells en fan tres,
és veritat, hauríem pogut posar alguns exemples, de petons de cadascun d'ells.
I aquells en fan tres.
El petó... Imagina't. El cercacomissura, qui el deu fer, el cercacomissura?
En la porta!
Mira.
Ah, doncs...
Ja en la porta?
En la porta.
Sí, ja en la porta. Ja en la porta, altes hores de la nit a l'Utegas.
Podria ser, també.
Un
altre després, quin... Ah, llavors tenim el petó sec. Bé, el petó sec és pràcticament...
És
petó d'hivern.
Correcte.
Li passa molta gent, tu.
Sí, és així.
Però sí.
En fi,
tu. Ara tribuneros, eh?
Petons,
ara dos petons i adéu, no? Feu-vos dos petons.
Mita-la ella.
Va, clar, la gent no es veu,
tampoc. Mita-la ella, exacte. Això és ràdio, és el que hi ha. Va, nosaltres que anem als serveis informatius i, com anunciava en David Balaguer, de seguida parlem d'esports, els tribuneros. Giró, gràcies, fes la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
És l'última, has de venir, eh?
Vinc.
Ulma, no, no.
Fas
no
bé
pots fallar l'última setmana.
Fas dos petons.
Fas bé de dir-li perquè...
Escolta,
Ulma, mai...
la vida d'artista és complicada, eh?
Oh!
Vinga, va.
Per cert, que estàs amb obra de teatre, eh?
Demà estrenem.
A la Sala Golems.
Sí, a les 7 de la tarda.
Al barri de Gràcia, millor barri de Barcelona. De pas. L'obra?
De Montserrat Estel.
De Montserrat Estel, no podia ser una altra, clar. Gràcies, Ulma, que vagi bé.
Fins demà. Adéu.